Ràdio 4. Ara és demà. Amb Cèlia Motis.
Ara és demà. Ja ha passat el dilluns. Ja hem retornat a la vestimenta laboral de la setmana. Faig la transformació nocturna. Oblido la caró que feia néixer i em llanço a la nit amb vestit nou. Amb personalitat inèdita. Oblido el dia i les cares ja conegudes. Vull el canvi constant. La màgica transformació, la revolució de l'aspecte. Fem l'engany, un joc. Canviem els vestits, les personalitats. Abandono el personatge que sóc. Transformista, faig que el meu rostre sigui un altre, que la veu canviï. Que no existeixi la certesa. Vull l'ambigüitat més cridanera. Sí, vull l'ambigüitat.
Bueno...
Però no sé com aconseguir-ho, Carmel Ocelles.
Cada uno, pienso yo, que debe de indagar en su propia fórmula de hacerlo. Desde luego no es fácil, porque como no hay una, digamos, una tradición de transformismo al nivel que yo la estoy haciendo, pues ocurre que yo me he tenido que ir al señor que hace las pelucas y explicarle cómo quería cada peluca, porque hay calvas en algunos momentos que tienen que figurar con su ceja puesta en la misma calva y con el pelo picado, en la peluca de un modo diferente a lo que se acostumbra a hacer cuando se hace una peluca. Entonces he tenido que ir prácticamente desde el modisto hasta el zapatero y hasta el peluquero explicándoles cómo yo quería las cosas para que los cambios fueran resueltos con mucha rapidez. Están resueltos prácticamente cada cambio en 15 segundos, o sea que te tienes que cambiar de maquillaje, vestuario, peluca, zapatos en 15 segundos.
Ara canvio el vestuari, com si d'un joc es tractés. Trenco la roba que tothom espera que porti. Em disfresso. No ho sé. Canvio la meva personalitat aparent. Faig la prova. Ara ja és demà i surto al carrer amb la roba més insòlita que he trobat. Aquella que menys pot identificar-me. Aquella que confon el sexe i l'edat. Qualsevol característica habitual de la meva persona. Em transvesteixo, però no pas com un carnaval, no. Canvio també la intenció del meu moviment diari. Sóc diferent, sóc un altre.
mirava, com guix, blanca mirada de socors. Nou martiri, espurna contra la paret, aspre cos, alarma. Dibuixem la situació. Fa girar el cilindre i apareix la punta. Tova, vermella. Damunt els llavis llisca el color. Cosmètic, pell. Ressegueixes l'ull amb llapis negre. Espant, cal fred.
Una especie de tirita que es de importación, que es de un tejido sin tejer con el que me tapo las cejas. A partir de ahí me doy una base de maquillaje especial para teatro, bastante grueso. Sobre eso me doy una serie de polvos compactos, termino dándome los coloretes y dibujo, o sea, borrándome la cara completamente y volviéndomela a acentuar los rasgos de un modo más, digamos, más suave o más femenino. Yo tengo unas facciones bastante masculinas y cuesta mucho poderlas cambiar para dar una imagen más o menos femenina, que es la primera que doy a lo largo del espectáculo. Después ya es cuestión de rapidez, es cuestión de quitarte y ponerte bigotes, pelucas y cosas que necesitas para cada uno de los personajes. Pero, en fin, la sesión de maquillaje primera dura aproximadamente una hora y media. Lo que sí que es cierto es que yo interpreto personajes masculinos y femeninos. O sea, hago Charlotte, por decir una imitación de personaje célebre. Y en la segunda parte pues interpreto el papel de mi padre, de mi tío y el del mismo Carmelo Sellés, que es un transformista que está maquillado, pero no está vestido de mujer hasta que no asume el papel de mujer.
Carta de Carles Besada a Aureli Santoja, València, 15 de novembre de 1975.
No penses que el transexualisme és l'única opció democràtica? Hauries de veure'ls a hores d'ara. Quines xiques. Anarquia Gadé s'ha tallat el mony a lo garçon i d'un ros palla tenyit. Du al cap un mocador gran i de colors tan abstractes com una papallona de l'Amazones. Sembla Maurgita Díaz en el seu pitjor moment estel·lar. Els ulls, quin destrellat. Més decorats que una vaixella de Manises i la boca d'un vermell encès i violent. El seu rodocós vibra com la veu de Camilo VI quan engega un dispositiu secret, Started, a una meravellosa vulgaritat sorgida del maridatge entre un guàrdia civil i la platja de Cullera. A l'anarquia li hagués agradat ser reina per un dia a la televisió hispana, i cert que de lluïdora ho era, però llavors estava mancada de drets. El feixisme, quina paraulota. Tan sols deixava posar-se randes, xantús i mussolines a les dones. Quina discriminació avui ja superada, com que és clar que el feixisme ha produït una quantitat de variacions semàntiques. interessades en la configuració eròtica dels seus esclaus, encara que ells mai no han estat disposats a reconèixer i menys a admetre-ho. Avui ens trobem a un heterosexualisme covat al llarg d'aquests anys, inadmissible. Una barreja de vulgaritat i càncer, tirant a pornogràfic o terisme degradat. L'heterosexualisme deurà canviar la seva imatge. Tots devem canviar la nostra imatge. Prou cansat estem tots de veure'ns sempre les mateixes cares. Bueno, Cèlia, jo crec que ja no tinc més ganes de dir això.
Gràcies, Lluís Fernández, i bona nit.
Bona nit.
Come take a look. Give me the hook. For the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn.
Bé, abans de tot hauríem de dir que aquest ha estat el segment d'una carta del llibre de Lluís Fernández, l'anarquista. No? Com que ja li hem donat bona nit, podríem bona començar nit. Per atacar-lo, cosa que a mi no li agrada gens ni mica. Sé que és un esforç que hagis vingut aquí, Lluís. Gràcies.
No, però una altra vegada. Vinc.
Escolta't, Lluís Fernández, explica'm una mica la diferència. I dic explica'm perquè és que no ho sé. Entre transexualisme, entre...
Travestis?
Sí.
Bueno. Jo no sóc un especialista,
No, jo sí, jo sóc. Però m'he agafat el seu autor del llibre.
Tindria que vindre aquí un, no sé, un psicoanalista per explicar-ho amb
detallament.
No, depèn d'ells, n'hi ha llibres que expliquen moltes coses sobre aquestes diferències i en concret caldria anar a les obres de Freud, que són molt interessants i no són gens avorrides. Però, bueno, si sóc jo el que tinc que fer les diferències, n'hi ha una de fonamental entre el travestisme i el transexualista. El travestit és aquella persona que no vol renunciar al seu sexe i, per tant, el que li agrada és posar-se robes del sexe contrari. Per exemple, el cas d'un home que se disfressa de dona, que és el més conegut, però també n'hi ha de l'altre, dones que es disfressen en tratges d'homes, i que el que li agrada és que n'hi ha una tercera persona que observe quan ell és... De sota de la roba apareix el seu membre viril, que és el que ell volen mostrar. En canvi, el transexualisme és tot el contrari, és aquella persona que per unes raons molt concretes el que vol és fer desaparèixer el membre viril aquest, el que es diu normalment el falo. És allò que l'estorba, perquè ell pensa que té una mentalitat del sexe contrari en un cos equivocat. Aquesta és, jo crec, la diferència fonamental.
I tu has conegut, Lluís Fernández, algun transexual que tingui exactament el risc o el perill de que va convertir-se en l'altra persona que s'ha transformat?
Sí, he conegut algun. Sí, bueno, jo fa anys, justament quan escrivia l'anarquista, vaig conèixer un parell de persones molt joves que es començaven a hormonar-se i volien transformar-se en dones a la llarga. Encara no ho tenia molt clar. Vull dir que eren travestis, no havien passat encara l'etapa travestis, jugaven a la prostitució, encara tampoc estava molt clar que esdevindrien prostitutes, però ja el camí era molt concret. De fet, els dos transexuals de la novel·la eren més o menys aquestes persones que havien fet un atracament amb una persona, l'havien lligat, l'havien cobrat, l'havien... i l'havien pegat i l'havien deixat sense cotxe, sense roba, al Saler de València. I això va sortir als diaris, vull dir que jo fins i tot vaig posar l'esquela del diari que anunciava això. Aquestes persones jo me les vaig trobar anys després. Una d'elles s'havia convertit en una dona molt guapa. Estava per aquí, per Barcelona. Crec que va participar a un robatori molt important amb un parell de morts a Madrid i crec que la van tancar a la presó. No s'ha sabut res més d'aquesta persona. I de l'altre, jo sé que s'havia operat els pits, s'havia posat silicona, s'havia transformat ja completament i li faltava l'operació, que ella deia que se la faria. Jo ja no sabia res més d'aquesta persona.
El cas, per exemple, Lluís, de la Vivi Anderson seria un cas claríssim de travestisme.
Sí, no, este senyor no vol ser una dona. No vol donar el pas que lo convertiria en transexual. Per ara, jo no conec profunditat el cas de Vivienda. Jo el conec personalment, però jo he parlat amb ell, però jo crec que no renunciaria al seu sexe masculí, perquè el que ell és un travesti.
I el cas del travesti Lluís, del món de l'espectacle, quin risc corre a canvi de fer endavant l'escenari el paper del sexe oposat? Normalment, com has dit tu, que són d'homes que fan el paper de dones, corren algun risc per acabar-se creure en el personatge?
Home, és un principi
de
esquizofrenia.
El cas de la senyora Tepalowski, per exemple.
Home, jo crec que en el cas ja d'artista està molt assumit. Vull dir que has començat sent travestis vulgars i corrents, s'han adonat que n'hi havia dues vies, una era la prostitució, que era la sortida més ràpida, i una altra era l'espectacle. Normalment totes les dones aquestes volen ser artistes, perquè el que volen imitar és a la mujer en majúscules, a la star. Aleshores, el seu, diguem, mite és Marilyn, és Sara Montiel, el que siga. Les que no volen imitar aquest tipus d'artistes, que són dones objecte de l'autonomàcia, i el que volen és devindre artistes com elles. Molts pocs aconsegueixen ser artistes. Jo crec que com la gent com Viví, i en concret el Pablo, és que el conec més, penso que passa absolutament del tema de, ja no del transexualisme, que no crec que l'hagi passat per cap mai, però del tema travesti, ell en la seva vida normal no adopta postures travestis, és simplement homosexual com qualsevol altre. I té una professió que l'ha escollit i que la practica, i que és ser un artista que es deia abans com el Fregoli, que és més que travesti, és transformista, o no sé com es diu exactament, però no me'n recordo ara. Però és una persona que pot fer molts papers, especialment el de dona, perquè és el que ha escollit.
I es pot, en el cas d'un bon artista, d'un gran artista, pot ser una autèntica representació d'art, no? El cas de...
Sí, per exemple, el cas de, no sé, el Barton, el Jack Lemmon, el Tony Curtis, han
per
fet
exemple...
papers de travestis, l'han fet molt bé, perquè són artistes. No crec que aquestes persones tingueren ningun tipus de fetichisme per...
Jo recordo, no sé si tu vas veure Lluís Fernández fa 2 o 3 anys, un estiu aquí a Barcelona, un artista japonès, no recordo com se diu, que feia una magnífica filigrana de representació de l'argentinit, te'n recordes?
Sí, no el vas veure, però sí que sigui el que me dius ara, no? Me'n recordo ja fa anys,
sí,
de 5 anys. Sí,
demostrant que fins i tot en aquest tipus d'espectacle es pot fer un veritable obra d'art.
Sí. No, jo no dubte de que aquesta gent en un moment determinat passa en aquesta frontera, diguem-ne, entre el fetichisme stricto sensu, la delinqüència, que estaria per una vora, i per altra la possibilitat de professionalitzar-se dins de l'espectacle. I aleshores els que han escollit l'espectacle, pues, són artistes, jo diria.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything to feel the desire to make you my own. Pa-da-pa-da-pa-do-dee-da-poo. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Thank you. poopy-doop.
Lluís Fernández, a mi m'agradaria, ja que avui parlem de transformació, ja era una mica el tema, i com a persona que ara estàs tan vinculada a Televisió Catalana, la TV3, que diem, i deus viscut molt, molt de prop, molt quotidianament, el fet de que les persones es transformin a l'hora d'anar al plató, a l'hora de tenir els focus i la càmera i l'entrevistador. Aquesta transformació existeix o és com ho crec jo, Lluís? Són diferents, o hi ha un tipus de persones que es transformen més que unes altres?
Sí, possiblement sí. Jo no puc estar distant d'aquest tema perquè l'estic visquent des de fa 2 anys diàriament. Aleshores, sí que puc dir la meva relació amb l'artista, amb la persona important, que ha variat substancialment des del primer dia. És a dir, passes de ser una persona que és un poc fan de la gent que t'agrada, perquè com canta o com és, passant pel tracte que quan arriba al programa lo tractes com a persona, que en principi no la pots desvincular, persona normal del carrer com a artista, i de sobte el veus pujar a l'escenari i clar, lògicament és com tu quan estàs fora de la cabina i dins de la cabina és la mateixa persona, però sí que hi ha un canvi substancial, allò que fa que una persona sigui un professional, un artista, que és el que parlàvem abans. Sense esta petita transformació no n'hi ha art ni n'hi ha res, vull dir que és el canvi, diguem-ne, més mínim, que és el canvi de la naturalesa a cultura. És a dir, solament la transformació fa cultura. És a dir, no sol passa entre els homes, no entre les persones racionals, animals no poden fer art perquè no se poden transformar. En canvi nosaltres sí, certes persones poden transformar-se. Vull dir que pot ser des d'un artista plàstic, un pintor, un escriptor o un travesti simplement. I per altre costat, doncs, la gent que va actuar a un escenari, que puja a un escenari, lògicament té que adoptar una postura, perquè puja allà dalt i té una seguretat que li dona el pòdium, el micro, el que sigui, el que tingui la càmera, etc. Aquesta transformació és evident, vull dir que es podria parlar d'una esquizofrènia, una doble personalitat, que està molt imbrincada, que està molt a prop de la histèria, d'aquesta forma de relació amb el propi cos, que fa que una persona en un moment determinat siga, diguem-ne, normal, entre cometes, i des del moment que puja a l'escenari es transforma en una altra persona totalment distinta, entre el Dr. Jekyll i Mr. Hyde. I lògicament, ha d'existir aquesta transformació, si no, no hi ha art.
Aquesta transformació, aquesta fins i tot, penso jo, inseguretat que ha de tenir una persona abans de pujar a l'escenari, com deies tu, i el créixer i el transformar-se dalt de l'escenari, això es dona més en els artistes, Lluís, o es dona en tot tipus de gent, fins i tot polítics?
Home, jo penso que se diu que la política també és un art. És molt discutible. És l'art de l'engany, també. Aleshores, és lògic, no? N'hi ha més bons i més dolents actors en la política, com en l'escenari normal i corrent. El que passa és que sí que és cert, ja no és precís anar al camp de l'art. Ja he parlat que en el camp de l'estètica, en el camp de la pedagogia mateixa, un professor té que transformar-se davant dels alumnes, si no té aquesta petita transformació, no té el principi d'autoritat per a imposar el seu art o la seva lliçó, no? És a dir, que no és exclusiu del món de l'art. És a dir, que se necessita un cert poder de seducció cap a l'espectador. Sense aquesta seducció no n'hi ha art, no n'hi ha artista. Aleshores, n'hi ha persones, bueno, diuen que els artistes són tímids. És possible que siguin tímids, però no tots els tímids són artistes. Vull dir que se necessita donar el pas, no tota la gent dona aquest pas, ni tota la gent que dona el pas són bons artistes. És a dir, que bueno, n'hi ha un grau cada volta més gran entre la persona que dona el petit pas, la que dona el gran pas i aquella persona que és un gran artista. Vull dir que n'hi ha de tot. En el cas de la televisió, pues, ho notes, perquè el bon professional, ja no dic artista, el bon professional és una persona molt conscient de que quan puja a l'escenari ha de transformar-se des del traje fins i tot a la forma actual, la gestualitat, i es transforma evidentment. Se crea una màgia personal i a més creada per els focus, per les càmeres, per el punt de vista del regidor, del realitzador, etc. Això que és un tipus de màgia, d'entramat màgic, que fa que l'artista lluïsca més que una persona normal, és lògic.
Em permets, Lluís Fernández, la pregunta tòpica, típica, de totes les persones que has conegut, quina és la que més màgia ha sofert en aquest pas de abans, després i davant les càmeres.
Màgia. Per a la gent que treballem davant dels màgics aquests, és difícil trobar una persona que t'agafi, no?
En el la que més de... es transforma.
Jo no sé, jo penso que han estat uns... un quadro flamenco gitano que va vindre al programa. El que passa és que en este cas n'hi havia molt poca diferència entre el que feien fora d'escena i el que feien en escena. És a dir, estaven tot el sant dia tocant palmes i guitarres, etc. Però des del moment que pujaven a l'escenari, allò que era un, no sé, 5 o 6 persones de raça gitana, no? Que estaven, pues, no sé, fent l'indio, com dirien, qualsevol persona que estigui al costat d'ells, perquè estaven emprenyant tota l'estona, es va convertir en una cosa molt màgica i jo crec que és el millor que he vist en la meva vida. Per la capacitat de seducció i d'agafament que tenia aquesta gent a l'hora d'interpretar. Perquè, possiblement perquè l'art flamenc o el cante hondo, si es fa molt bé com el feien aquesta gent, té una grapa, té una capacitat d'atraure't i d'agafar-te grandíssima. Cosa que no és normal, vull dir que jo he vist molta gent ballar i cantar flamenco i hondo i no m'han impressionat perquè no m'agrada aquest tipus de música. No és la que més m'agrada en concret. Però aquesta gent, puc assegurar-te que era el més màgic que jo he vist mai. I després, bueno, dins del camp del pop ja és una altra forma d'entendre. És més una qüestió de sugestió, de petita seducció, que està feta a base d'unes formes molt establertes, no? Que la gent que no està en el rotllo, com se diu normalment, no és atrapat per el Brian Ferry o per el Tom Jones, però de fet, no sé, el Tom Jones a voltes en un escenari, fins i tot quan ja no t'interessa massa la música que fa, perquè ja ha quedat una mica sobrepassada o que ja no està en la onda, quan toca Daniel o quan toca Rocketman, te n'adones que és una persona que encara té aquesta capacitat d'atraure, de seduir el públic. I això ho fan els grans artistes.
Una altra curiositat, Lluís Fernández. Hi ha una ductilitat de transformació. Una persona es pot transformar d'una manera davant les càmeres de televisió, d'una altra manera diferent davant un programa de ràdio, d'una altra manera diferent davant d'una conferència, per exemple.
No sé, crec que no. Crec que la persona, quan puja a un escenari o quan està davant dels micros o un teatre, no està pensant en el públic concret, està pensant en un públic totalment abstracte, que no existeix, però té la capacitat de, el que es diu en els mitjans de comunicació, el feedback, o sigui, la resposta del públic, del que l'escolta, del que l'està mirant, però que tu saps perfectament que en aquest moment no sabem qui ens està escoltant. Però este feedback n'hi ha gent que el nota. Si notes esta, diguem-ne, resposta, que se't pren una traducció, si lo notes n'hi ha artista, si no lo notes no n'hi ha res. Jo, poso el meu cas, jo no la noto. Comprens? Jo estava davant d'un micro em sento totalment perdut, perquè no sento el feedback, entens? I aleshores la gent, l'artista, normalment davant de qualsevol micro, de qualsevol escenari, no veu el públic, però realment no veus el públic. Però sí notes la seva presència o estàs esperant que t'estimi ese públic. Aquesta és la possibilitat, el que fa l'artista. Jo crec que aquest és el cas general dels artistes. Però potser n'hi ha una petita divergència entre l'artista que fa son numéro, que diuen els francesos, el cabotin, el senyor aquell que puja un escenari, com diu la cançó d'Aznavour, que és el que li dona el rol més petit però adequat al seu caràcter i que el moment que puja a l'escenari, quan juga un rol, és perfecte, tot, està esperant el públic per aplaudir-lo perquè ho fa justament com espera el públic. Aquesta persona està absolutament atrapada en aquest feedback. I jo crec que aquest és el gran artista. Ara, treus aquest cabotent, aquest gran artista, i el poses davant un micro, i no té que interpretar, té que parlar de la seva vida i aleshores s'acaba la màgia. Perquè es convertirà en una persona normal i corrent que dirà totes les banalitats del món si no és intel·ligent, que dirà millor estupideses grandíssimes si és molt vanidós, etc. O sigui, es descobrirà el seu veritable caràcter en la seva vida diària. En canvi, en escena sempre podrà tindre un paper escaient, adequat, com el cabotent que té el paper adequat, i aleshores sí, se transforma en un gran artista. A lo millor no, a lo millor té un mal paper i aleshores és un fracàs.
Jo, Lluís, no voldria trencar la màgia d'aquests moments, però sí, m'agradaria acabar aquesta xerrada amb tu. De tots els rols que jo conec, particular, però millor dir que el públic coneix del Lluís Fernández com a escriptor, com a col·laborador d'un programa de ràdio i ara com a guionista de
no, no Vaig al cas d'això.
No estàs de guionista. No.
Jo crec que la gent té una fixació i una predeterminació, una determinació, és una forma, un determinisme absurd, perquè jo he escrit un parell de llibres, tinc que ser guionista d'un programa de televisió, no, és absurd, però no és així. Jo sóc una persona que faig un treball més aviat tècnic, més a prop de la producció que de la vessant artística del programa de l'Àngel Casas. Vull dir que estic en el lloc de la coordinació que està entre, diguem, els guionistes, la realització i la producció. Més a prop
sempre
de la producció.
Que sento preguntes que no m'agraden, penso, a Lluís Fernández el mataré.
Per què?
Perquè pensava que ets el guionista del
no,
programa.
No, és que no pensa molta gent, i és absurd, em sembla que és un determinisme absurd, perquè la gent està encasillada en uns rols, i em sembla absurd, perquè no tinc per què ser el guionista d'un programa de televisió.
Que
perquè
no t'ho fa dir, Lluís.
No, estic intentant explicar que no és així, que pots fer una altra feina, és a dir, que jo en ràdio, quan estava amb l'Àngel, feia col·laboracions, però a mi jo vaig descobrir en una setmana que va desaparèixer el productor del programa i ho vaig fer jo, que a mi m'agrada més la producció que estar davant dels micros. Vull dir que això és el problema.
La pregunta certera, Lluís, quin és el rol que millor va a la teva personalitat, ja que hem parlat de rols?
Els rols, ja t'he dit que estic totalment en contra. Intento que no siguin rols. Quan són rols, me'n vaig. Quan me vaig adonar que la ràdio feia un rol ja establert, perquè s'havia establert des del moment que portava ja mesos i fins i tot anys fent una tasca molt determinada, vaig adonar primer que aquella tasca no era la que a mi més m'agradava i després que no notava el feedback aquest. Per tant, no faria mai ràdio. Aquesta és una. I una altra és
no,
que
a mi no em miris, no. Jo, si jo m'entenc.
És que estàs davant. I segon, que fer un rol és algo avorridíssim, si no que s'ho preguntaran a les dones, no? Que l'estan fent sempre.
L'Àngel Casas, què hi dediques, això?
De què? Del rol?
Del rol.
No estic fent cap rol al programa d'Àngel Casas. Estic fent de coordinador i el moment que jo me noto que estic fent un rol, o sigui, que estic fent una feina totalment mecànica i que me l'han imposada perquè ja és el meu rol, allò que tinc que fer per collons, no ho faré. Espero no fer-lo. I anar-me'n.
Bé, jo, és la 1:12, sé que tens pressa, que estàs cansat, que demà tens programa i totes aquelles coses que m'estic per telèfon. Però t'agraeixo molt aquesta xerrada, Lluís Fernández.
Jo te l'agraeixo.
I consti que no quedarà com un rol, eh?
Espero que no.
No
és que és horrible adoptar un rol. Vull dir que sí, hi ha moments que has d'adoptar-los per les convencions socials i per moltes coses, però no crec que la gent se sent molt a gust en els rols perquè no té que fer cap esforç. Vull dir que la seva llibertat està hipotecada i aleshores està, com a mínim, tranquil, perquè sap que té uns límits. A mi, pues, la veritat és que no prefereixo saber que els límits són una mica més amples que les del rol. O sigui, que d'estar enrolat en forma de cliché en un lloc molt concret i que no tens que sortir en tota la vida, em sembla el pitjor càstig. Això és el mito de Sísifo, tota la vida en la pedra, amunt i avall.
Ens has donat la nit, Lluís.
Home, no esperaries
si no sé,
que
no jo
que te diguera el que tu vols sentir.
Gràcies, Lluís.
De res,
gràcies, bona nit. Sí, està clar, si ho diu la tele. Lluís Fernández, coordinador. Thank you.
Yo siempre suelo despertarme antes de que suene el despertador. Lo tengo por costumbre. Me gusta encender un pitillo y escuchar el silencio solo interrumpido por los ronquidos de la perienta, que ronca, eso sí que ronca. Entre calada y calada lo miro fijamente y está allí, enfrente mío, donde siempre, brillante, impecable, lo veo. Puedo sentir que me está esperando, lo sé. Él y yo nos entendemos, nos comunicamos. Lo veo colgar del galán de noche y me impaciento por sentir de nuevo su contacto sobre mí. Por fin suena el despertador. Ha llegado la hora. Son las 7. Me incorporo de inmediato y adopto la posición de firme ante el espejo. Vigilo mi perfil y escondo la barriga. Está en forma, lleva, está en forma. Lo vuelvo a observar antes de vestirme. Por última vez. Mi uniforme tiene un extraño magnetismo. Un extraño magnetismo. Corro hacia el baño como poseído por el deseo. Me urge el rasurado. Me peino los pocos cabellos que me quedan hacia atrás y me coloco el bisoñé. Por fin estoy preparado. Ha llegado el gran momento, como cada día. Vuelvo a la habitación donde la maruja aún reposa y ronca. Y lentamente, sin precipitación ninguna, con cierta dosis de sibaritismo, ¿por qué negarlo? Me coloco el uniforme. Recupero mi identidad. El cinturón con la hebilla deslumbrante y la canana con el arma reglamentaria son el último retoque que hace falta. Vuelvo a ser yo mismo. Ya puedo mirar a cualquiera la cara. Con la gorra y los galones vuelvo a ser Brigada González. Presto me dirijo al cuartelillo porque cuando me coloco el uniforme me transformo. Y a partir de aquí, y para lo que haga falta, hay un pecho español.
Sóc un alquimista dels cossos. Busco la sorpresa. Sóc transformista del present, de l'ara, perquè ara és demà. Thank you. busco transformisme definitiu de les veus, el joc dels escenaris i del sexe. Quantes vegades els homes han hagut de fingir ser dones i les dones homes? Fingir el que no som per acabar sent-ho. Miro rere els escenaris dels grans teatres i trobo l'obligat transformisme de l'espectacle. Com en joc de mans, on el truc és inimaginable, canviem l'aspecte. Res previsible. Com en un joc de seducció on la trampa no s'intueix, apareixo mil formes diferents. Diàriament em transformo. Invento personatges. Sobrevisc en el canvi constant. Busco la sorpresa. Sí. Miro els escenaris dels grans teatres. Busco la transformació amb la música.
La història de les formes musicals és tan enrevessada i paradoxal com la pròpia història de la humanitat. Els fets no són el que són, sinó el que representen i com es representen. Per altra banda, passa en la música el mateix que a determinades medicines, que abans curaven i ara no, perquè n'hi han d'altres. La cosa ve d'antic, especialment en el cant. I aquí, en l'Església hem topat. Els dictats ecumènics, sinodals i de mandat del diví a la terra assenyalaven que no era de bon to que les dones trepitgessin un escenari, ni tan sols per netejar-lo. Les dones cristianes a casa i els marits, els marits. Però, és clar, els homes cultes que es delien per l'art i en sabien de música, trobaven a l'antigo que una coral conformada tan sols per veus d'homes era mancada de coixí, prim i agut. I que les representacions d'òpera, gènere nascut a Florència cap al 1600, necessitava de la veu femenina per arrodonir la credibilitat dels assumptes presentats. Doncs bé, la solució fou trobada ben aviat. L'Església diu, dones no. Doncs bé, heu sentit alguna vegada l'angelical veu d'un nen? El maquiavelisme de les ments ben pensants, Església inclosa, va trobar molt adient avirar o castrar els infants amb vocació de cantants, abans de sa pubertat, esclar, no fos que perdessin el bonic i harmoniós timbre de soprano. Així es conformà el cor de la Capella Sixtina, famós arreu del món per la qualitat i quantitat de membres castrats. Així sorgí un mercat negre de compradors de nens, i així varen néixer els millors sopranos del món, perquè, és clar, els nens creixien, la seva veu s'amplificava, però mai perdia el seu timbre d'argent. Escoltarem ara un autèntic soprano avirat, un nen, en aquest cas un home, castrat, al darrer de la història.
Thank you.
Aquest és un enregistrament històric, data de l'any 1904. La veu és la del darrer castrat, que se sàpiga, de la història del cant. Pertany a Alessandro Moreschi, famós soprano de finals del segle passat, i que enregistrà el 1904 aquesta Ave Maria de Schubert quan tenia quasi bé 70 anys. Una patètica història de travestisme musical. En l'òpera, afortunadament, n'hi ha de més divertides, enrevessades i distretes. L'exemple que tot seguit escoltarem, Bradamante, contralt, disfressada de soldat, és perseguida amorosament per Morgana, aimant d'Oronte, fidel guerrer del Xina. El Nària, que escoltarem, els hi diu que els gelos són mals consellers. Es tracta d'una escena quasi perfecta de travestisme. Una dona en persegueix una altra, però vestida d'home. Això és exactament el que veu l'espectador. Anar desapareixent els castrats, les veus de les quals podia ser de soprano o mezzosoprano, van aparèixer els contratenors, tenors amb veu molt aguda, semblant a la d'una contralt, que a l'escena representaven les òperes a l'ús. Però aquests contratenors van desaparèixer dels escenaris amb el romanticisme, època més permissiva i distreta alhora. I els teatres d'òpera visqueren el naixement d'una veu femenina, càlida, pastosa, sensual, que és la de la contralt. I vet aquí que ens trobem amb un renaixement del travestisme en música. Només que a l'inrevés, ara les senyores interpretaran personatges masculins i embolica que fa fort. Mozart, però, encara va més lluny. El fer cantar a una mezzosoprano tota una declaració de principis amorosos vers les dones i demana consell a la seva protectora, de la qual també està enamorat, enamorada. A l'òpera de Mozart, la mezzosoprano, Cherubino és el nom del personatge, va disfressada de xicot, representa un adolescent, el qual és retravestit quan en un moment determinat de l'acció dramàtica es presenta davant de l'espectador vestit de dona, essent en la ficció un noi, però no, esclar, no és un noi, sinó una noia que representa que és un noi, però que és una noia. Ho enteneu tot això?